Consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 25 de Revolució Conscient. Què té d'engany i mentida el sistema econòmic, polític, militar en el que vivim? Què té o pot tenir de bo? Com és que moltes persones no ho veuen tan malament i fins i tot el defensen? Podem crear un poder social paral·lel que mica en mica vagi creixent i arribi el moment en què pugui agafar el timó? Ara en parlarem. Som-hi! Bona nit a tothom, som Revolució Conscient aquí a Ràdio Manlleu, el 107 FM, aquí el dijous de 10 a 11 de la nit i som a l'Àngel Gutiérrez. Hola, bona nit, Àngel.
Hola, bona nit, Carles.
Què tal, com vas avui?
Molt bé, avui amb moltes ganes, molta xispa i moltes ganes de fer aquest programa.
Improvisant, eh?
I improvisant, avui.
Molt bé, i jo sóc un servidor, Carles Gallego, i aquí estem una setmana més, el programa 25. Hem de fer allà un sopar, per celebrar això.
Quin dia el fem?
Quin dia? Ostres, bueno, hem de mirar la gent,
Vale.
Però sí, hem de trobar algun forat algun dia,
Vale, fet.
Fet, molt bé. De fet, quan es diu hem de quedar, que molta gent de vegades es troba pel carrer i diu hem de quedar, doncs has de dir quin dia.
Quin dia.
Perquè si no, no quedes mai, sol passar,
Correcte.
Bueno, doncs hem de fer un sopar, un dia entre setmana, ja vale. Farem un sopar.
Hem de quedar, de posar data i,
sí.
I anar-hi.
Amb les dones o sols?
Com vulguis.
Perquè les dones ja és una cosa com oficial, com si formalitzéssim la nostra relació.
Ja anirem parlant d'això.
Anirem parlant. Molt bé. Doncs bé, avui ens havia de venir, com igual que la setmana passada, teníem una entrevista lligada i no ha pogut ser última hora, doncs per motius que s'escapen, no?, a la voluntat d'un. I el que sí, vindran més endavant. Llavors tenim tres entrevistes lligades pels tres pròxims dies, que dos són les que no han vingut, i bueno, esperem que tot serà en el moment que hagi de ser, no? Que seran molt interessants. I així hem hagut d'improvisar una mica un programa que havia de venir més endavant, però bé, el farem. Un programa una mica sobre el sistema, els enganys del sistema, com podem canviar el sistema, ja sé que ja n'hem parlat, però aquest cop oferirem noves informacions. I posarem un àudio molt potent, que ara en parlarem. Què en penses tu del sistema, Àngel?
El sistema, doncs bueno, és el sistema que ens ha tocat viure, el sistema que ens ha tocat d'intentar el que no ens agrada, intentar entre tots poder-ho canviar, i si més no, pues, que ens escoltin i veure que no estem d'acord amb moltes coses que ens volen implantar.
Mm-hmm. Completament d'acord, de fet és sempre el que hem estat parlant. Mm-hmm. Ara se m'acaba de vessar aigua aquí, però algun graciós ha fet un forat a aquest vas.
Jo ho he vist, que se't queia aigua.
Sí, i veus, i cau, i dius, però d'on surt? I és que hem fet un forat. Bueno, sense bromes que s'han fet aquí a Ràdio Manlleu. Bueno, anem a el que anàvem, Doncs bé, parlarem una mica del sistema, però per fer-ho, tot ho ha inspirat això, un tall d'entrevista que vaig veure a Quatro. No sé si aquí podem posar un àudio de 4, jo diria que sí, no? Si està a internet, no crec que passi res. I és una entrevista de 10 minuts a Teresa Forcades. Abans de que ho posis, a comentar, bueno, Teresa Forcades està impulsant, juntament amb Arcadi Oliveres, que són les cares més conegudes, i moltíssima altra gent que hi ha al darrere, un procés constituent aquí a Catalunya. Que precisament el procés constituent volem que vinguin, però com que no acaben de respondre si venen o no venen al programa, doncs ja els presentem nosaltres directament una mica de lo que hem anat observant i hem vist, no? I a part aquest àudio és una molt bona presentació. El procés constituent és com un poder un poder paral·lel de la ciutadania que s'està reunint en assemblees, en pobles de tot Catalunya i estan començant a debatir i a crear una Constitució. Partint, a part de 10 punts, que són 10 punts molt justos, que el primer, em sembla que és el primer, ja és el d'expropiar i nacionalitzar la banca. O sigui, ja anem per feina, diguem, no? Llavors, comentar que a la Teresa Forcades hi ha un reportatge de la BBC que li han fet que es titula La monja més radical d'Europa, que trobo que ja és un títol que està donant una opinió, que això ja no és periodisme, quan estàs donant ja una opinió només començar, hi ha molt periodisme que opina molt, no? I a part diu radical, no? I clar, en l'àudio quedarà clar. Resulta que avui en dia defensar la dignitat i els drets de les persones és ser radical, o el sentit comú és ser radical, no? I això és que no hauria de ser. I en canvi, els que van a un programa de tertúlies, o com per exemple podia ser el d'en Josep Cuní, que van en traje i corbata, i tenen una càtedra d'algú, doncs aquests no són radicals. I parlen defensant el sistema, sí, podem canviar això, no sé, això ho podem tocar, això no està bé, però sempre estan defensant el sistema i un poder amb una energia i filosofia antiga, aquests són persones constructives i persones de bona fe. Saps?
I el bo és que es creuen que posseixen la veritat.
Sí, 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 clar.
I no és res més que una opinió com la que podem tenir nosaltres dos, m'entens? Són
clar.
Opinions.
Llavors, en aquests debats no deixen entrar totes les parts. Mm-hmm. Inclús veus l'entrevista a Teresa Forcades, dura 10 minuts i la tallen, i per què no li deixen anar una tertúlia d'aquestes, per exemple, no? Doncs bé, posem a l'àudio perquè és potent i llavors en parlem.
Una monja, con Teresa Forcadas, además licenciada también en medicina, y queremos hablar de recortes, queremos hablar de corrupción, de política, porque creo que se quiere presentar a las elecciones. Teresa Forcadas, la vemos y vamos a hablar con ella.
Mi nombre es Teresa Forcades y Vila, y yo, bueno, soy monja benedictina en el monasterio de San Benet de Montserrat, pero antes de entrar en el monasterio, pues ejercí la medicina durante varios años. Soy médico especialista en medicina interna y además tengo el doctorado en salud pública por la Universidad de Barcelona. La especialidad la realicé en los Estados Unidos, en el State University of New York.
Teresa Forcadas, la podemos saludar ya en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
Y hacer una precisión, porque sí. Acabo de oír en la presentación que han dicho que me presento a las elecciones.
No, que
y
creemos
esto
que quizás se pueda presentar.
Pero esto ya lo voy también a denegar inmediatamente, de acuerdo, porque esto lo he visto en la prensa sí. En estos últimos días, en algunos periódicos digitales. Creo que fue un malentendido a partir de unos titulares de un periódico en Cataluña, a partir de una entrevista que quien la quiera ver tiene 50 minutos de duración. Ahí yo dije, como hemos dicho con el economista Arcadi Oliveras desde el mes de abril, cuando presentamos un proyecto político que se llama Procés Constituent, proceso constituyente, dijimos bien claro que tanto él como yo impulsamos este proyecto, pero en ningún caso nos vamos a presentar como candidatos.
Sí,
esto para
Teresa
aclarar
Forcadas,
así,
yo,
de entrada.
Sí, es lo que le, entre otras cosas, tenía pensado preguntarle si era verdad que se iba a presentar a las elecciones.
Yo,
así lo tenía
si acaso,
contemplado como una
por
pregunta.
Por si acaso ya lo he dicho.
Dicho
de entrada,
queda, por supuesto
de
que sí. Sí quería, bueno, aquí estábamos hablando, por ejemplo, temas sociales, que yo sé que usted está muy comprometida y muy preocupada por lo que está ocurriendo. Estábamos hablando aquí ahora mismo, por ejemplo, de ancianos que salen a la calle a protestar porque les están recortando las pensiones, porque les suben la luz, les suben los medicamentos, hay copagos. Usted es licenciada en medicina y quería preguntarle de entrada por esto, por este malestar social que se vive en la calle. Usted desde su vida, como hermana, no sé cómo lo ve.
Yo entiendo que aquí es muy importante para mí distinguir lo que sería la corrupción, eso es el abuso del sistema actual, de lo que este sistema actual, sin que nadie actúe corruptamente, permite y legitima. Para mí el problema más grave no es la corrupción, que existe y que creo evidentemente debe ser perseguida y castigada, pues de acuerdo con la ley, sino que lo que creo que es más problemático es que esa misma ley con la cual deberíamos medir esos casos de corrupción y con la cual nos legislamos como colectividad, esa misma ley es una ley que no defiende los intereses de la mayoría, sino que defiende los intereses de una minoría, intereses económicos minoritarios, los sitúa por encima de los intereses generales. Yo les he oído este rato que me esperaba también hablando del cambio de la Constitución. Pues eso es un buen ejemplo, se cambió para que la prioridad Ahora mismo, la prioridad del gobierno en el Estado español no es el bienestar de los ciudadanos, sino que la prioridad es el pago de la deuda. Y, en segundo lugar, el bienestar de los ciudadanos. Yo ahora acabo de regresar de Alemania, a sí. veces la ponemos de ejemplo, y en Alemania, yo que me han contratado durante un año como profesora en una universidad pública, yo voy a trabajar y contribuiré a la seguridad social alemana. Si yo ganara, que no es el caso, ya les puedo decir, más de 50.000 euros anuales, que no es el caso, solamente si yo ganara eso, yo tendría el derecho en Alemania a no contribuir, oigan bien esto, a no contribuir en nada a la caja de solidaridad. Solamente los salarios altos están librados de contribuir a la caja común de la cual salen el dinero para pues, las invalideces, para la, el subsidio de paro, para pues, todo lo que llamamos el Estado social. Teresa... Los pobres contribuyen, los ricos no.
Sí. Teresa Forcada, yo quería ¿sí? preguntarle también por qué cree que
va a ocurrir lo he dicho porque...
o que debería ocurrir. Dicho de otra forma, por ejemplo, uh-huh. encuesta del CIS que muestra ¿sí? las preocupaciones de los ciudadanos. El paro, uh-huh. la corrupción, los dirigentes políticos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué cree que puede ocurrir si esto sigue así y qué cree que debiera ocurrir?
Yo creo que aquí uh-huh, lo que es necesario es, en primer lugar, lo que yo llamo la activación de la subjetividad política. Y esto es un título un poco rimbombante, sí, pero la realidad es muy clara. La que está de... sí, ¿no? La realidad detrás es muy clara y es la siguiente. Es que si cada persona que ahora nos escucha no se ve a sí misma como un actor político en el escenario actual, si estamos esperando la solución desde arriba, aquí yo no veo solución. En el momento, ya está ocurriendo esto, en Cataluña lo vemos muy claro, pero evidentemente no solamente en Cataluña, creo en todo el Estado español y más allá, está ocurriendo que la gente se está empezando a organizar y a organizar con un sentido político muy claro, hacia un cambio de modelo, y eso se llama proceso constituyente. Queremos cambiar esas leyes que en este momento hacen posible una fiscalidad inversa como la que ha hablado en Alemania. En nuestro país, una fiscalidad que se reduce cuando subimos la renta y que es durísima para la gente de renta más modesta.
Teresa Forcada, cuando ve la... a nuestros sí. dirigentes, pues yo qué sé, cuando ve por ejemplo uh-huh. a Mariano Rajoy, cuando ve al líder de la oposición, uh-huh. porque si no Isabel San Sebastián va a decir que solo hablamos ¿sí? del PP y no es verdad, hablamos de todos. Cuando ve a nuestros uh-huh. dirigentes, los que tienen el poder, por ejemplo, el presidente sí. del gobierno, el jefe del Estado, ¿qué piensa? ¿Qué valoración haría? Si es posible una descripción...
Bueno, yo creo que por eso me importa a mí siempre separar lo que es la cosa personal. Yo ni contra Rajoy ni contra ningún individuo que actúe en este momento en política tengo un derecho a juzgar, por eso a mí no me interesa hacer eso. Lo que sí me interesa es una reflexión crítica y radical sobre la naturaleza de un sistema que llamamos democracia y como nos enseñó el 15M, se llama así y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Yo creo que esto no es un eslogan demagógico, eso puede tener el sistema que tenemos hoy y tiene, de hecho, características de democracia formal, pero si por democracia entendemos gobernar en beneficio del pueblo, de los intereses mayoritarios, yo creo que eso es obvio que no se está haciendo y ustedes mismos han puesto ejemplos.
Sí.
Por tanto, yo creo que más allá de la crítica individual, precisamente eso puede hacer, ser a veces un desviar la atención hacia este u otro personaje político y lo que cobra y lo que deja de cobrar. Para mí, lo más interesante es esa reflexión de fondo, por ejemplo, acerca de la financiación de los partidos políticos. Permitimos en este sistema que llamamos eso democracia, permitimos que las campañas de esos partidos que van a representar esa democracia tengan un coste tan elevado que solamente grandes capitales pueden financiarlas y luego estos partidos quedan con una deuda hacia esos, diríamos, inversores que les han ayudado a llegar al poder y eso establece una alianza entre el poder económico y el poder político que, como digo, es contraria al interés general.
Luego vamos a hablar de esto, Teresa Forcada, de lo que llaman la puerta giratoria, ¿verdad?, de políticos que acaban en grandes Exacto. empresas, grandes empresas que consiguen contratos de la administración uh-huh. pública, en fin.
Pero incluso
llama la atención, además, Teresa Forcadas, evidentemente, ver a una monja, como uh-huh. es usted, hablando de estos temas políticos, además hacerlo sin pelos en la lengua, como nos gusta. Sí quería preguntarle por su experiencia y su formación como licenciada en medicina, usted uh-huh. estuvo incluso en Estados Unidos, tiene una amplia ahí formación. Hay una cosa que preocupa, que es el copago sanitario ahora mismo a la gente. Estamos viendo que incluso se ha aprobado cobrar un máximo de 4,20 hasta un 10% en medicamentos hospitalarios contra enfermedades como el cáncer. El copago sanitario, uh-huh. su valoración.
El copago sanitario tiene una reflexión de fondo que es la siguiente. La salud, el derecho a ser tratado cuando la persona enferma, esto que yo ya le he llamado derecho, la pregunta es, ¿eso es un lujo o es un derecho? Si es un lujo, yo creo que es correcto y está bien que se deje en manos o que sea accesible solamente para las personas que puedan costeárselo. Si no es un lujo y es una necesidad, entonces es una indignidad que eso dependa de la capacidad del poder adquisitivo. Ejemplo de esto, a veces se dice, bueno, pero un copago hasta el 10%, pues eso son cantidades que, en principio, pues muchas de las personas pueden asumir. Yo conozco el caso, o el caso teórico, de una persona que sea un niño o una niña que necesite una prótesis. Las prótesis cuestan hasta 3.000 o más euros. Tú tienes un 10% sobre 3.000 euros, son 300 euros. Pero además, si es la prótesis de tu hijo o tu hija, al año siguiente la tienes que cambiar, porque ¿saben qué ocurre? Que los niños crecen. Y si tienes una prótesis de pierna, por ejemplo, pues vas a tener que ir haciendo adaptaciones. Por tanto, esa presión que se ejerce otra vez sobre las personas con más vulnerabilidad social, yo creo que es indigna. ¿Por qué? Porque hemos de partir de la base que la salud no es un lujo, la salud es un derecho y es una necesidad, y por eso viene el derecho, porque se corresponde a la necesidad. Por tanto, estoy absolutamente en contra de ese copago, que lo que hace es revertir esa crisis, que bueno, debe decirse, ustedes en este programa seguramente ya lo han hecho suficientemente, sí. Pero esa deuda que ahora tenemos y que nos piden que asuma toda la población del Estado español, en su origen era 19% deuda pública, y 81% deuda privada. Y dentro de la privada, claro que estaban las familias y los pequeños negocios, pero más del 90% de esa deuda privada era deuda de grandes corporaciones y de bancos.
Ah. Teresa Forgadas, muchas gracias. Ya nos piden debate aquí, pero yo...
De acuerdo.
Quiero despedirla y quiero darle las gracias, de verdad, por atendernos. Muchísimas gracias e insistimos. Bueno, pues
es, a ustedes.
También su punto que una monja como usted sea tan valiente y decir estas cosas. Gracias de verdad. Muchas gracias. Buena tarde.
Què, Àngel? Què t'ha semblat, això?
Molt potent. La veritat és que donen ganes de sortir al carrer a reivindicar el que realment ens pertany i que no podem perdre, m'entens? I hem de fer un canvi de sistema, això està clar.
Sí, sí. Volia comentar una cosa, que encara que avui parlem del procés constituent o posem la Teresa Forcades, nosaltres no som ni representants ni portaveus del procés constituent. Tu, Àngel, em sembla que no en formes part. Jo he donat suport via internet, que es pot donar suport i t'hi pots apuntar. I he anat a un parell d'assemblees, però ho he deixat perquè no tenia temps. Però dir, nosaltres només donem avui unes informacions i opinions externes, però no en formem part ni som portaveus.
Correcte.
Llavors, bueno... tela, no?, com la velocitat amb la que parla, perquè, clar, com que és tot tan ràpid a la televisió, tots els que hi surten o aprenen a parlar ràpid o no...
Sí, sí, i ho diu clar, ho diu clar, i el que pensa i el que realment les persones, en comptes d'estar al sofà tranquil·lament veient com va succeint tot, realment tindrien de fer una miqueta de consciència i anar parant els peus als poderosos.
De fet, ella diu que si no hi ha una implicació de les persones, ho diu primer amb un altre nom, això no es pot canviar. Doncs, llavors, és un dels punts que marca l'entrevista, la implicació de les persones. Després li comenta lo de presentar-se a eleccions i diu que no, igual que l'Arcadi Oliveres. Jo això al principi pensava, i per què no es presenten si estan molt ben preparats? Però clar, per edat i per ser monja i tot això no els hi va bé. Però parlo de lo que he vist en entrevistes que diuen. Ells no es presenten per lucrar-se o per ficar-se en la política per viure d'això. Ho diu, impulsen perquè els hi surt de dins. Que hi ha qui diu que si és que la monja té ànsies de protagonisme, no? Si volgués protagonista aniria al Sàvame a parlar d'altres coses i no parlaria d'aquestes, no? No diria aquestes veritats. El tema de si és radical o no, tu t'has semblat radical?
No, jo m'ha semblat bastant realista, és el que realment ens està passant. El que passa que, clar, des d'un punt de vista mediàtic o de sistema, clar, la tilden de radical quan no és gens radical aquesta dona. Aquesta dona defensa el benestar de tothom.
Clar, de fet, aquí ara t'estic ensenyant un Kleenex, no? I em dius quin color és, com el veus tu, Àngel?
Jo blanc.
Vale, és blanc. La Teresa Forcades diu això és blanc, o com a molt igual diria això és beige o és alguna cosa semblant. Però clar, ens estan dient que això és negre, o que és vermell, o que és verd, i si no t'ho creus, ets un antisistema i mala persona.
I un radical.
Un radical, sí, sí, un radical. Llavors l'altre aspecte que comenta és que, clar, la Constitució es va canviar perquè la Constitució espanyola tenia com a prioritat el benestar dels ciutadans. I en un cap de setmana de pressa i corrents a l'estiu, tan inviolable que era la Constitució, es reuneixen en cada setmana i la canvien i posen que la prioritat és pagar el deute. Per tant, ara per llei s'ha de pagar el deute, abans que res.
Per això el que deia la Teresa, no? Que realment, si fessin una política realment democràtica, el primer que es tindria de tenir en compte és la població, m'entens?
Ah.
I després, en segon terme, ja es veurà com es paga el deute. No? Però clar, què passa? Que en el món el que domina la política i ho domina tot són els grans bancs i les grans riqueses, m'entens? Uh-huh. I amb això, de moment, no podem fer res. Si uh-huh. no és que tothom es quadri, pari, uh-huh. i que aquesta gent vagin perdent força. Si no,
sí, sí. De fet,
si no, ells dominen el món cap a com volen.
De fet, ja això que està vent-hi, que ja dèiem a la introducció, de poders socials paral·lels, el procés constituent ja està muntant una constitució pel seu aire. Altra gent a Andalusia sé que també hi ha un moviment, a altres llocs també hi ha moviments. Doncs, inclús un Julián Guito va dir en una entrevista, em sembla que era La Sexta, que s'havia de crear un poder paral·lel, perquè ja hem d'anar més. No? I quan aquest poder paral·lel estigui a punt i l'altre que ja es va ensorrant ell sol, doncs poder fer una substitució i un canvi de model. No? I al mateix temps aquí hi ha un tema de la influència respecte a l'estranger. No, que intentaran que això no pugui ser. Però bé, bueno, tot va callent, no?
I tant. Sí,
perquè
sí.
Alemanya no està bé, tampoc.
No.
Aquí ens ho pinten com si fos Jauja i allà tampoc estan bé.
No. I mira Estats Units.
Estats Units està
a punt de fer crack, eh?
I ja fa mesos que van amb això de si paguem, de si no paguem, aconsegueixen una pròrroga a última hora i cada cop van a més. I és el que deien, que els Estats Units aviat no podrà pagar els interessos del seu deute.
Imagina't, si Estats Units està d'aquesta manera, a punt de fer fallida, com estem el resto?
Imagina't. I per això no estan atacant ni Iran ni altres llocs, perquè no tenen quartos.
I amb això m'ho poses molt bé, perquè vaig llegir l'introducció d'un llibre de l'Estolín.
En Daniel Estolín, sí, sí.
Daniel Estolín, que ha fet molts llibres, tipus Club Bilderberg, ha fet coses així de sectes i...
El poder a la sombra, no?
A l'ombra. I aquest últim llibre que està fent parla una miqueta de els grans bancs, els poderosos, cap a on volen portar a la societat, no? I la volen portar cap a un món de decadència i amb un empobriment de la població. Volen anar cap aquí, els poderosos.
Uh-huh. I tenen el poder per fer-ho, no?
Uh-huh. I els mètodes, perquè ells diuen que poden fer... fluctuar les borses, poden fer fallides allà on volen, o sigui que...
Incitar guerres.
Sí, poden fer tot.
I l'altre seria, i quin interès tenen amb això? Perquè molta gent es pensa, perquè els poderosos es pensen, bueno, hi ha la creença de que, clar, el poderós el que vol és que l'economia vagi bé per guanyar calés. Uh-huh. I per què aquesta gent vol destruir-ho tot?
No ho sé, perquè si et pares a pensar, què guanyaran estant sols? No guanyaran per res viure sols. Després on aniran?
Si els senyors feudals, no?
Sí, però de qui?
Els pobres, no sé.
Sí, però...
Si els senyors feudals. Si no, té sentit, ja.
Però m'entens? Què trauran de tenir tants milers de milions quan la gent no està bé? L'únic que es poden trobar, que algú localitzi on s'amaguen,
sí.
I els pelin.
Però és que tenen, ells pensen, o tenen tant de poder que sempre poden estar en refugi, i perquè no, a part, no els coneixem, però nosaltres coneixem les cares visibles i els executors, però no coneixem els que realment mouen els fils.
Sí, però tu ara ho acabes de dir, no? Ells estan en refugis, no? Però quina vida més trista que ser el més poderós i el més ric del món i estar amagat.
Bueno, ara això, no ho estan, suposo que deuen pensar que no s'hauran d'amagar.
Però això representa que ells estan pitjor com una presó.
Bueno, és que estan malament del cap. Si no estiguessin malament del cap, no farien aquestes coses. No
anirien
a destruir els altres.
Correcte.
No?
Si estiguessin bé i tinguessin la ment una miqueta oberta, farien el contrari, ajudar els altres perquè tot
anés bé.
Perquè penso una cosa, que l'economia només funciona d'una manera, que la gent de peu remeni calés. Si la societat remena calés i tot flueix, pensa que tot s'activa, tot. Banca, venda d'automòbils, de cases, de
mobles.
Tot, de mobles, tot. Però si la gent de peu no remena calés, tot s'ensorra.
De fet, per això diuen que els governs d'esquerres reals són els que estimulen més l'economia, perquè la gent té més quartos.
No, estimulen... És que pensa que si volen reactivar l'economia, han de passar per aquí, que la gent de...
Però això sí ho volen.
Sí ho volen.
És que de vegades diuen, com ho fan tan malament? I dic, però és que igual no ho fan malament.
Ho volen fer-ho així.
Ho volen fer-ho, i és tot un teatre. Comentar una cosa, que altres esferes ja es traspassa el límit dels diners i s'entren sectes de poder i d'ideologies. I aquí ja no segueix, ja l'economia és igual, aquí és el poder. Que hi ha, i el poder més gran que hi ha és quan tu pots fer el que et doni la gana i a sobre la gent cregui el que li diguis. I, clar,
i aquí, aquí m'agradaria remarcar una cosa, que quan dius altes esferes, aquí ja em perdo una mica, perquè després ja entrem en casos d'extraterrestres, de una miqueta d'alineacions, o sigui que aquí ja és un tema ja més complex.
Això és un altre tema que potser algun dia tocarem una mica, sí. Però fa bastant llullo, no?
Que
és el tema de la manipulació extraterrestre aquí a la Terra.
Per això, que a vegades és el que diem. Aquests poderosos també actuen des d'un punt de vista que ells tampoc... Ells són ninots, també, d'una altra força superior a ells. O sigui que a vegades... Clar, tot es movem per forces i energies.
I comentant només una cosa, del tema d'aquest extraterrestre, inclús surt en moltes sèries de televisió, que una persona, un ser, tinguin una ment super evolucionada, una tecnologia super evolucionada, no vol dir que siguin bona gent. Perquè una cosa és la ment i l'altra és el cor. I precisament una de les teories és que aquí a la Terra estaríem patint l'efecte de persones amb unes grans ments i cervells, bueno, de sers, però que no tenen cor. O que el seu cor no senten. Sí que tenen cor físic, però no senten, no tenen empatia, no són capaços de sentir. Precisament el que ells voldrien és sentir. Saps? Però bueno, això seria un altre tema.
Un altre tema que ho deixarem més endavant.
Sí, deixarem estar, que és millor inclús no saber-ho de vegades.
No, perquè...
Perquè et pots ficar en fangals que no pots sortir bé d'això. Ja en parlarem. Tornant una mica a l'entrevista, comentar que comenta que del deute, de tot el deute del país, de l'estat espanyol, un 19% era públic i un 81% privat. I llavors resulta que d'aquest privat només era de la gent un 10%. Per tant, ens n'anem que un 90% d'aquest 80%, o sigui, un 75% del deute, més o menys, és de grans bancs, grans corporacions, grans constructores, grups de futbol, vull dir, de mega grans empreses. I això, per llei, es va canviar a que ara ho hem de pagar. Jo, tu, la nostra família, els veïns, tots ho hem de pagar. Clar, nosaltres no hem firmat mai cap aval pel Banco Santander o pel Real Madrid, el Barça o per, no sé, totes altres institucions, no? I hem d'estar pagant tot això.
Pensa que és el que dic sempre, no? Que estem vivint com temps enrere, com una època medieval però més modern. Però
sí,
és el mateix, sempre hi ha els feudals
sí.
que sempre s'aprofiten dels pobres o de la gent obrera.
Sí, sí.
I estem vivint la mateixa situació, es va repetint. Però ara és modern,
sí,
algo
sí.
més modern.
Ara és més maquiavèlic
sí.
i és psicològic.
I ara, més sutil.
Sí, ara s'ha de tenir una consciència per poder-ho detectar i veure. I és, ara és com hipnòtic, és psicològic, sutil.
Sí. Saps?
I és una maldat que és un nivell més elevat.
Sí.
No, bueno, això ens ajuda a nosaltres a elevar també la nostra...
No fa tan mal, perquè abans era més físic,
sí.
era més tortures, era més assassinats sí. i això, però ara és més sutil i va cada vegada... Pensa que les persones cada vegada estan més depressives, estan més, tenen més,
més
ansietat, tenen més nervis, tenen més problemes per veure el que serà el del seu futur i tot és... Molt neguit.
I comentar que ara la gent tenim una esperança de vida més llarga, però amb menys qualitat física que abans. I això ho expliquen molts metges i naturòpates. O sigui, abans d'una infecció d'un tall podies morir-te. De la falta d'higiene et mories. No hi havia antibiòtics, no hi havia per atacar aquestes crisis que d'una persona sana, d'un dia per l'altre, li podia venir una enfermedad o alguna cosa i es moria. Ara, en canvi, sí que es pot inhibir aquestes enfermedades, però, en canvi, vivim amb menys salut, perquè fem una vida més sedentària, perquè mengem pitjor, bueno, en alguns casos no, tenim més varietat, però és més tòxic, l'estrès, les emocions, tot això ho tenim pitjor. I que per això hi ha més malalties degeneratives, cròniques, o d'anar tirant, no? I llavors hem de tenir en compte això, que tampoc estem vivint en salut, estem vivint això que deies, amb la gent més debilitada. Comentar de l'entrevista i passarem al següent pas, que és molt important, que parla del 15M, que lo llaman democràcia i no lo és, i que això és veritat, que no és demagògic, que els partits polítics clar, sempre estan endeudats amb bancs, que llavors els acaben perdonant els crèdits. Però és que, a part, després, quan deixen la política, van a treballar aquestes empreses. La qual tot és un... és descarat, no? A part, n'hi ha que es tenen 20 o 30 anys ocupant un càrrec, no?
Sí, són pactes d'amics, que dic
sí. Com ara moltes joventuts dels partits que governa, totes són col·locades. Au, a viure, saps? I comentar molt important pel tema de la sanitat, que diu una cosa és quan una cosa és una necessitat o quan és un privilegi. Que jo em compri un iPhone és un privilegi, diguem. No? Que m'hagi de comprar un medicament no ho és. Uh-huh. Llavors, clar, a veure, retallem per aquí, però per altres bandes no, saps? Ja. Lo llaman democràcia no lo és.
No lo és. Amb doncs... això estic completament d'acord amb ella.
Hosti, ja ha passat mitja hora, eh? Avui em sembla que anem forts, avui, Àngel?
Sí, sí.
No sé, esperem que no entrin per aquí la...
Cara... Ja et dic que avui tenia molta energia, jo.
Esperem que no entri per aquí la Guàrdia Civil. Ara he sentit, l'últim que he sentit...
Bueno, si entra, que seguin i escoltin.
Bueno, si entren no hi serem, perquè no és en directe. Bueno, no cridem males energies, era per fer broma, eh? Però he sentit, és que això m'he ve per introduir, que he sentit que s'estan fent llistes a Catalunya. No he sentit gaire què, però llistes de qui està a favor d'una cosa i qui està a favor de l'altra. Però de què van? Mm-hmm. Que de fet, em sembla que llistat ja en tenen de tots, entre internet i tot. Però bueno, ja que se senti és un altre tema. Tot aquest tema que hem parlat, ara ens ve molt bé el tema de... una cosa que es diu el decàlogo de la manipulació mediàtica, que és escrit per en Noam Chomsky, que és, em sembla que és americà, que ara l'introduirem i passarem pels 10 punts per manipular mediàticament les persones. Però aquí hi ha un tema de com és que les persones no es revelen, com és que les persones no ho veuen, doncs parlarem del tema aquest de la manipulació mediàtica. Comencem a llegir la introducció i llavors anirem punt per punt i anirem debatint en aquesta mitja hora que ens queda a veure si ho podem quebre tot. Comences tu, Àngel, o començo jo? Com vulguis.
Jo mateix.
Molt bé.
El mundo se divide en tres categorías de personas. Un muy pequeño número que produce los acontecimientos. Un grupo un poco más grande que asegura su ejecución y mira cómo acontecen. Y por fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad.
Sí, això, eh? Un grup que decideix, allò que dèiem els que no sabem, un que executa i la majoria que som nosaltres, no? Sí. Molt bé. Chomsky, aparte de ser uno de los grandes lingüistas del siglo XX, es un filósofo político y uno de los críticos más agudos del actual sistema financiero económico militar político. Los grandes medios de comunicación de masas son parte fundamental de este sistema, que para continuar existiendo necesita de la ignorancia y del miedo de la mayoría de la población. La función principal de estos medios es conformar la conciencia colectiva en interés de los grupos dominantes. En palabras de Chomsky, fabricar el consenso.
En un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando porras. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa. Y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda, manufactura del consenso, creación de ilusiones necesarias, marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía.
Sí, és això que dèiem, de que ara estem en una època feudal, però diferent, no?
Diferent,
o sigui, ara no van amb la porra, bueno, la porra sí que hi van, però diferent, no? Vull dir, no tenen, en principi no hi van descaradament, o és més, és una violència burocràtico-mediàtica legal, no?
Com diria jo, més mental, algo sí, més psicològic.
És mental, és perquè a part necessitem aquesta foscor mental perquè nosaltres mentalment puguem transcendir la nostra ment.
Bé, sí.
Tot és allò el que necessitem per evolucionar.
I si no, fixa-t'hi a les converses de les persones, per exemple de peu, de si vas al mercat, si vas aquí a botigues o al carrer mateix, i veuràs que la gran majoria de persones el que parlen és de crisi, de feina, de coses negatives, no parlen del dia tan maco que fa i el
bé futbol que... i d'altres temes.
Correcte, però m'entens la realitat, sí. L'altra realitat que dic jo, que sí. Volem una miqueta expressar amb aquest programa, ningú en parla.
És
curiós.
Sí, sí, és bueno, aquesta toxicitat, no? Sí, que sí. Ja ens hem habituat a ella. Para ello, la realidad inconveniente debe ser ocultada y sustituida por la apariencia conveniente. La mentira debe hacerse pasar por verdad. Los grandes medios son en esencia fabricantes y transmisores de malla, que yo no sé qué vol dir. Bueno, es que no, bueno. Todo ello ha llevado a Chomsky a formular las 10 estrategias de manipulación a través de los medios de comunicación de masas. Conocerlas puede ayudarnos a no ser ciegos instrumentos o destinatarios pacientes de ellas. A pesar de ser medios o meros objetos, a ser realmente sujetos. Puede contribuir al despertar colectivo de la conciencia, necesario para crear un mundo realmente humano, una civilización basada en el desarrollo de la conciencia. Bé, doncs mirem aquests 10 punts per poder manipular la gent, no? El primer és aquest que parlàvem de l'estratègia de la distracció, que és una mica el tema aquest de distreure la gent, desviant l'atenció de lo que són els canvis decidits per les elites polítiques i econòmiques mitjançant la tècnica del diluvi o inundació d'informació i d'històries, no? Mitjançant sèries de televisió que no transmeten cap informació ni cap valor ni idea important, de notícies que estan retallades o manipulades o t'emeten unes però tot no obliden les altres, de Sálvame Deluxe, de futbol, que això no vull dir que el futbol sigui dolent, perquè el futbol és com tot, saps? Ho pots fer servir per bé o per malament, no? Doncs el bombardeig aquest per despistar la gent. I realment funciona, no? Que això, és això que tu comentaves, Àngel, que la gent parla de crisis, de futbol i de coses negatives, no? Uh-huh. Bé, negatives o que distreuen. El segon punt és crear problemes i després oferir solucions, no? Que aquest, inclús, per exemple, a Iron Man 3, em sembla que és, que, bueno, que hi ha un terrorista i al final és tot mentida, tot és un muntatge, no? I el terrorisme és fals, és per un que volia aconseguir no sé què, i fa munt això, no? Doncs el crear un problema, reacció, solució, crees el problema, la gent reacciona i tu ofereixes la solució. I en això hi ha el tema de crisis econòmiques o terrorisme, per exemple. Molt del terrorisme i molts investigadors, com per exemple Daniel Stulin, diuen que ha estat muntat, com l'11 de setembre, no? Que diuen que això té complicitat d'agents secrets o de militars d'Estats Units, que és algo que ja es van deixar fer o que inclús van col·laborar en que passés perquè els interessava, per poder després poder justificar augment de pressupost militar, guerres i retallada de drets, i tenir la gent entretinguda i amb por. Uh-huh. I ens han colat molt el terrorisme i ha funcionat. I ens ho han colat i hauríem de veure realment d'on t'has sortit, no? D'on sorgeix. L'altre és una estratègia de gradualitat, que o sigui, mica en mica, el que avui no acceptem, si ho van fent, si ells volen arribar a un nivell 10 i estem a l'1, doncs simplement has de passar pel 2, pel 3, pel 4, mica en mica...
Mica en mica anar collant.
Anar collant. Perquè tot el que estem vivint ara, si ens arriba a venir de cop, es troben amb una revolució que no s'aguanten.
I tant.
Però en canvi, aquest mica en mica, al final ja té la gent que com espantats.
Sí, sí. No, ho fan per desgast, no? Per dir, sí. Ui, ho diuen però no ho faran, és impossible que ho facin i al final ho acaben fent.
Sí, i si fixes, a vegades diuen alguna cosa i no es fa. Però al cap d'un any sí que es fa, saps? Van preparant el terreno.
Sí, ho diuen i van a poc a poc anar donant petits detalls de com fer-ho, La gent, suposo que ho va adaptant al seu cervell fins que ho veu normal que ho facin, m'entens? Per això que és una manera molt sutil de colar-te informació i coses que ells van per aquest camí. El que passa que moltes vegades ells van, el que dic jo... no sé, dos o tres escales per damunt nostre, m'entens? Quan ells proposen alguna cosa, ja està en marxa, m'entens?
Sí.
Clar, i les persones, nosaltres quedem una miqueta com dient, d'on ha sortit això? I és el que tu dius, no? El que parla aquí. Mentrestant, quan diu que aquesta notícia la diuen, et posen un altre tema, per exemple, Messi s'ha lesionat, tothom, vum, marxa cap a la informació del futbol, de Messi, de... I aquest d'allò ho deixen aparcat. Després un altre dia t'ho deixen anar, però et posen una altra informació. El de Gran Hermano ha fet un striptease. I sí. Va, tothom a veure el de Gran Hermano. I així es van jugant amb les consciències de les persones.
Sí, 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 és tot un continu,
Sí, sí, és un continu i és una manera de manipulació.
És pan y circo, que deia, pai circo, que deia en César, em sembla que era, no? A l'imperi romà. Doncs és una mica el que estem vivint, no?
Sí, sí.
Però al final la responsabilitat és de les persones de no caure en això. Però clar, quan algú està intoxicat, dèbil, i ha caigut en certa estructura on t'està ficat, doncs costa. I és que, a veure, una persona que porta pedres a la seva esquena penjant, les està arrossegant, les porta lligades al coll, no pots culpar de que no pugui córrer, saps? Sí que li pots dir, escolta, comença a treure les pedres.
I també un dels problemes que veig, que el que han fet d'una manera molt, molt bona, per dir-ho d'una manera, el sistema, per ells, no per nosaltres, sinó per ells, és individualitzar molt a la gent. M'entens? Que abans es treballava o la gent anava molt en col·lectivitat, no? El que li passava al veí o a l'altre veí era també problema seu, no? I tots s'ajudaven. Ara no. Ara què passa? Que ja han fet la feina sutil de separar la gent i dir, si el veí cau, ja s'espavilarà, no? I amb això tenen molt de guanyat perquè no té força la gent. En canvi, si tots anéssim a una, aquí no podrien amb nosaltres.
És que si el veí cau és perquè és un perdedor. I això està aquí en el concepte nou de manipular la gent, que és reforçar l'autoculpabilitat. Que, o sigui, és fer creure un individu que només ell és culpable de la seva pròpia desgràcia degut a una insuficiència en la seva intel·ligència i les seves capacitats o els seus esforços, no? I que en comptes de rebel·lar-se i de lluitar, com passava amb els afectats de la plataforma per la hipoteca, que els vam entrevistar aquí, van comentar això, no? Que és el anar a aquestes reunions, canvien el xip, allò ha estat estafat, ha estat enganyat. Sí, tinc la meva part de responsabilitat, però no tota, saps? Doncs, bueno, aquest seria el culpar, no? I el fer que és un perdedor. Per tant, que el donguin, saps? I clar, aquí també hi ha una cosa, que cadascú és responsable de si mateix al final, i si t'han enganyat és el teu aprenentatge, però bueno, hem de tornar a ser una mica més col·lectius, no?
Clar.
I abans també hi havia una cosa que era l'honor, o almenys en pel·lis es veu que abans la gent lluitava per honor i per una cosa que creia justa, i això ara s'ha ridiculitzat totalment, no? I, no sé, bueno, s'ha perdut, s'ha perdut.
Però jo aquí, Carles, espero i desitjo que amb la nova consciència que s'està obrint, esperem que tornem als valors, a ser més justos entre tots i a col·laborar més tots. I ja veuràs com la societat canviarà i anirem més bé tots.
En la segona assemblea que vaig assistir de procés constituent, l'assemblea allà després de la presentació que es va fer Vic, va sortir el tema de fer treball de camp. De part d'estar dient fem una constitució, fem no sé què, doncs allà on sapiguessin que hi ha un problema, anar a actuar, saps? De poder fer un treball social i col·lectiu. No sé com ha derivat o no, però al final també hi ha el tema de que tothom va tan collat o tan apretat de coses que no li sobra temps ni energia. Però bueno, de poder fer coses, no? Ja s'està movent, ja s'està movent tot això. Ara, crec que s'hauria d'apuntar més gent, o poder encara no coneixen aquest procés. Encara que tu no estiguis d'acord en tot el procés constituent, ja és un moviment que canviarà coses, aportarà unes idees i portarà llum, no? Que podrà ser millorable, sempre, però donem aquests passos endavant. I clar, és que només hi ha, sembla que uns 40.000 persones que donen suport, doncs s'hi podria apuntar més gent. Només t'apuntes un moment per internet i ja està, saps? I en comptes de 40.000, fos mig milió, ja té més força. No sé, si la gent es queixa, doncs que actuï. No?
Bueno, jo penso que també és un moviment nou.
Sí.
I potser, clar, què passa? Que els medis de comunicació no donen aquestes notícies ni ho posen, no?, en funcionament.
Sí, sí.
Pues, clar, el que es tracta, a través d'una ràdio petita com la nostra,
això.
Pues intentar anar ambientant a la gent i que sàpiguen que hi ha coses que s'estan fent.
Bueno, de fet, ja va sortir Teresa Forcades a 4, no? Bueno, miro tot la tele tot el dia, no sé què més surt. I aquest diumenge, el que passa quan s'emeti el programa, ja haurà passat, fan una gran presentació a Barcelona, em sembla que per allà a Montjuïc, que potser hi anirà molta gent, potser no, però fan una, com la presentació oficial, amb molta gent coneguda, que li dona suport, i que hi anirà molta gent. Espero que això tingui ressò, i bueno, quan s'escolti el programa ja se sabrà, no?
Sí.
Però crec que sí, que començarà a tenir una mica de ressò, no?
Esperem que sí.
El quart punt del tema de manipular la gent és l'estratègia de diferir, de dir que presentes una cosa com a dolorosa i necessària. inclús surts com a polític dient que és que no ho voldries fer, però és que no tens cap altra solució, i que clar, és que si no podem pagar les nòmines, que s'ha de fer per la força. Llavors tothom, clar, si vas en contra d'aquest argument, ets mala persona, insolidari i egoista, no? I clar, t'ho presenten com inevitable quan normalment no ho és. No. L'altre punt és, aquest fa gràcia, dirigir-se al públic com a criatures de poca edat. Saps? I aquí explica que en la publicitat ja ho fa normalment, de fer servir com quan li parles a un nen, però la publicitat vol vendre't. Llavors s'ha de saltar la teva part racional, ha d'anar les teves emocions, el teu interior, no? Doncs et parla com si fossis un nen. Uh-huh. Doncs diu que quan et parlen com si siguis un nen...
Surt el nen que tens dins.
Sí, respons des del nen. I et poden suggestionar i inculcar creences i idees més fàcilment. Uh-huh. Saps? I és com algo que ens hem de saber detectar, totes aquestes subtilitats, no?
I tant. I semblen inofensius, els anuncis.
Sí. Els anuncis tenen molt de manipulació de la gent i d'hipnosis, no? De conèixer com manipulació de masses. És que això hauria de ser una assignatura que tothom estudiés. Per exemple, reformar el sistema educatiu. Doncs una assignatura és la manipulació de masses, perquè tothom tingui aquest coneixement. Mm-hmm. És que hi ha moltes coses que es poden ensenyar que no s'estan ensenyant, com altres assignatures de psicologia. Home, jo per què no puc ajudar allò a la gent del meu entorn i a mi mateix?
Ara que dius això, em fas recordar a l'època d'en John Lennon, abans que el matessin.
Ui, d'aquest hem de posar cançons, encara no ho hem fet, eh?
Sí,
i àudios.
I frases, que és molt potent. Sí, sí. John Lennon estava molt evolucionat, aquest home.
Et recomano el documental Estats Units versus John Lennon, que es pot trobar a internet, que és molt potent.
Però clar, la versió d'en John Lennon era per carregar-se el sistema, no facis res. Estira't a l'herba i pren el sol i no facis res. Què passa? Que si tothom fes això, com viurien els poderosos? M'entens? I la gent pensarà, i nosaltres com vivim, no? Però pensa que hauríem de fer alguna cosa, perquè sí, clar, si ningú treballa, què?
Sí, m'entens? De fet, en aquest documental, Estats Units versus John Lennon, es tanca amb la seva dona en un hotel i fan vaga de, ells li diuen, de cabells, no? Perquè no es tallen el cabell, i estan allà, a l'hotel. I van els periodistes,
sí. se n'enfoten,
i diu, ho hem meditat profundament i la millor solució és no fer res.
No fer res, clar, és la manera... En canvi, ells el que volen és que la gent surti al carrer, manifestacions, càrregues amb la policia... No, la millor manera de fer mal és no fer res.
No fer res, i, bueno, tenen alguns matisos, no? Perquè sortir al carrer, però pacíficament, al 100%...
Sense fer res.
I amb, sí, amb festivitat i originalitat, també, saps? Amb també. Llum i color, i música, i ball, això també té molta força.
Sí, però això, per anar bé, tothom.
Sí. Clar, clar, quan més, si són quatre gats, no...
Quan més gent, més força fas.
Clar, clar.
Clar.
També utilitzen l'aspecte emocional molt més que la reflexió. O sigui, van a les nostres emocions, perquè no puguem fer un anàlisi racional i no puguem neutralitzar amb sentit crític, amb el nostre sentit crític, no? Van a buscar les emocions. De vegades surten polítics o tertulians i clar, van a buscar la llàgrima fàcil o històries d'aquestes manipulatives, no? Com aquest nen, o com fins a alguns anuncis, no? Hi havia un anunci d'una ONG que es ficava una màscara d'ADD, no sé qui més, i deia que aquest nen no menjaria si tu no donaves diners, no? Que també podria dir, bueno, i si el govern que ha provocat la guerra aquí, no? Però bueno, és un altre tema. I anaven a fer-te sentir culpable. Però cal dir que aquesta ONG va ser enxampada de que desviava calés, saps? Però molts calés. I tot i això no va passar res, ha continuat exercint i ningú ho sap, saps? No diré el nom perquè no ho sé segur i encara en cauria una demanda, saps? No, això també va dir perquè hi ha ONGs que també enreden i també estan fetes per quedar-se en quartos, saps? N'hi ha que no, evidentment, n'hi ha que funcionen molt bé i que valen molt la pena. Però també és allò de què és més important, no? Que tu treballis perquè... la gent d'un lloc pugui crear el seu propi sistema de viure i tingui per plantar i viure, o que els envies quatre aliments, res a quatre paranostres i continuïs així sempre. No? És més important que puguis tallar el que els està creant allò, anar a l'arrel. I per això crec que ara és molt important els moviments socials, que intenten anar a l'arrel dels problemes, als focus. Sense menysprear ni gens, però... Vull dir, n'hi ha alguna que ha fet coses lletges i no ens ho han dit tampoc, perquè hi ha darrere també hi havia interessos polítics i històries. Uh-huh. Bé, esperem que no s'enfadi ningú. Després també és mantenir el poble en la ignorància i la mediocritat, que és fer que el públic sigui incapaç de comprendre les tecnologies i els mètodes utilitzats pel seu control i esclavitud. Això, retallades en educació o educació que omiteixi coses, cada cop hi ha més coneixement i tecnologies i les amaguen el que poden, perquè hi ha coses que surten, no?, evidentment.
Bueno, i el típic, Facebook, Twitter, tot això són mètodes de manipulació i control de les persones. Encara que sigui mega guai, tothom sap el que estàs fent, o sigui, en cada moment. O sigui,
és més de control,
És de control, això. I clar, saben els moviments, el que t'agrada, el que no t'agrada, i a través d'això fan un estudi i poden manipular d'una manera o altra, m'entens? Perquè van veient els perfils de les persones.
Que també ho podem fer servir igualment, si sabem no caure en aquestes... I també té la seva llum, perquè ens comuniquem amb gent que si no, no ens comunicaríem perquè viuen molt lluny o...
Però em refereixo que té els dos sentits.
Sí, tot, sí.
Té un sentit que és molt guai perquè pots comunicar amb tot tipus de persones, però alhora també hi ha gent que et va controlant.
Clar,
et saben cada moment on estàs, perquè clar, localitzen el teu mòbil, saben la teva situació, on estàs, què estàs fent, o bueno, a través dels teus comentaris amb amics i tot, saben el que estàs fent tot el dia.
Nosaltres, si ho volen saber, poden descarregar-se els programes al web www.carlesgallego.com. Que aquí tots els programes estan penjats.
No dic que sigui dolent, simplement que penseu que amb això tothom sap el que fas.
Sí, clar, això també és veritat. I sí, i és allò de que, bueno, de fet existeixen programes que es veu que es dediquen per internet anar guardant informació i tenen un perfil de cadascú, i inclús introdueixen un delicte i ja tenen un perfil de la persona que ho pot haver fet i uns candidats.
Imagina't.
O sigui, tela, aviat detindran la gent només pel que pensa, perquè tu podries ser, no?
Tens el perfil, eh?
Sí, tens el perfil. Reforçar l'autoocupabilitat, que aquest ja és el que ja hem dit, no? El de que quan algú té algun problema, set ell, saps? El que m'he saltat, estimular el públic a ser complaciente, això en català no és complacent, a permetre molt o tenir molta tolerància cap a la mediocritat. I és més, induir el públic a creure que està de moda ser estúpid, vulgar, incul, mal parlat, admirador de gent sense cap talent. No? Menyspreu l'intel·lectual, exagerar el valor del culte al cos i menyspreu per l'esperit. I això és real, no? I no, només fa falta veure alguns programes, no? No diré el nom de qui em ve al cap, no? Però bueno, és d'allà al Sàlvame.
Hi ha
una gran icona d'això, no? Que ha estat allà al Sàlvame i de fet és una persona que està malament. I ara està retirada de la tele perquè la Belén Esteban va estar retirada, va reconèixer que tenia dependències, etc, i està malament. Al final, bueno, qui juga amb l'odi li acaba perjudicant, no?
I
això és veritat, que tot lo... Inclús quan vaig escriure el meu primer llibre em van dir, hosti, que és profund, no?, tot això. I no era profund, eren pensaments, no? Però ja ens han acostumat que això és profund, això és avorrit, això és tonteria. I això són les arrels de l'arbre que veiem. Llavors ens queixem de l'arbre que veiem, però no volem saber res de les arrels. Bueno, veig que queden ja poquets minuts, però bueno, em sembla que ens hi cabrà tot. Faltaran uns àudios, com sempre ens queda alguna cosa pendent, però bueno, pel pròxim programa.
Això.
Ja fa 4 o 5 programes que arrosseguem un tema per parlar del llibre Los 7 Hábitos, que vam introduir.
Em fa gràcia perquè quan comencem el programa pensem, ostres, l'omplirem avui.
Sí.
Sempre ens falta...
Ui, avui que no teníem els àudios, i ui, com ho fem, saps? I sort que, bueno, els hem pogut trobar,
Sort que tu, Carles, és molt creatiu i has sabut solucionar el problema ràpidament.
Això està una inspiració divina, perquè no sé. Sort que això funciona de moltes maneres, No ha pogut funcionar des d'internet.
I t'has fixat? Ha tingut de venir aquest noi per donar-nos la clau d'accés a internet,
Que al final no hem fet servir. Al final no hem fet servir.
No, però bé.
Sí, hauria pogut anar, I l'últim punt és conèixer els individus millor del que aquests es coneixen a si mateixos. I això també és veritat. En els últims anys ha crescut molt el coneixement biològic, físic i psicològic de les persones, però les persones no l'han volgut transmetre. I llavors, clar, si tu no saps com poden manipular, doncs...
Des d'aquí us vull donar un missatge. Feu creixement personal, és molt important. Perquè si realment us comenceu a conèixer, no us podran manipular tan fàcilment.
És això, clarament. Vull dir, és l'hora de... És ara o mai. Oh. Un dia posarem la cançó a l'Axe amb Busto, ara o mai.
No espereu demà, comenceu ja.
Sí, sí, sí. Mica en mica cada dia, Tampoc ens han d'entrar pressa i obsessionar. No, no. És anar fent.
Sí, sí.
Fet el procés constituent el plantegen a 3 anys vista, anar fent. Perquè hi ha moltes assemblees, tot puja i baixa i...
I jo, com sempre ho dic, això, que tot arriba amb el seu moment just. O sigui, que no vulguis tenir pressa ni impaciència, que tot arribarà quan hagi d'arribar.
Mm-hmm. Perfecte, doncs bé, ens ha quedat avui un programa potent, al final.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí,
ja
sí,
et dic que veníem carregats avui.
Home, això es pogués emetre a gran escala, Allà o RAC1 o la SER o que arribés en potència, a veure...
Potser si vindria la Policia Nacional, sí.
No sé, és que anava fent broma al final. Bueno, no, res. Jo crec que ja no, que ja els tenim del nostre part,
Sí, sembla que sí.
No, si volen cobrar la paga extra, per exemple. Bé, doncs ho deixem tot amb una cançó que seria... Aquesta ve bé amb tot el que hem parlat, però és una cançó de l'arrepentiment de gent que ha fet mal, no? Que és la cançó de l'Antonio Flores, No dudaria... No? Que és el, si pogués tornar a fer alguna cosa o a tenir poder, ho faria diferent, no? No faria servir la violència, que la violència que estem patint ara és més psicològica que física, però és violència.
És violència.
Doncs deixem aquesta cançó i ens veiem dijous que ve.
Molt bé, bona nit.
Bona nit i gràcies per escoltar-nos.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar.